Allò on...
Hi ha moments que les reunions de veïns, la darrera, era més digna de... O sigui, està millor la gent d'un frenopàtic que no en aquella reunió.
Va, jo, a dalt del terrat de casa TV, posaria un molí de vent. Sí.
Bueno, encara hi ha posada una parabòlica d'uns que van instal·lar un local, que la van deixar allà abandonada, i cada cop que surts et talles el cap. Hi ha un cable... que és un cable que és del fons de Borbó, sí. És el cable del fons de Borbó,
mentre esquiava.
Si tu surts de nit, que no es veu res,
esquiant,
tu cada cop que passes, sí, et talles el cap. I ja li vaig dir al president, l'administrador,
que també
viu en Bàbia, sí, i vaig dir, escolti, aquest cable això s'ha de treure, sí, perquè aquí un dia quedarem guillotinats. Sí. Però què està? El cable, la parabòlica que va fotre un imbècil...
Però què fas al terrat? Què fas pujant al terrat?
Ara, des del meu terrat es veu una Barcelona que és al·lucinant.
El
és el millor lloc de Barcelona.
Però estem la roba al terrat? Estem la roba al terrat?
No, m'estenc els collons. Va, vinga, va.
Guai, eh?
Jo estic la roba de l'enterrat. Jo pujo el terrat a sota la roba.
Però esto què és?
Però esto què és? Però què
és? Però què et passa?
És per l'enteniment.
Però jo no he dit cap bajanada. I la gent puja al terrat a estendre la roba?
La gent puja al terrat a oxigenar-se. A l'època de la pandèmia jo pujava al terrat a oxigenar-me. I veus Barcelona, el Piro Musical. Diuen, però em miro del terrat? Perquè com que la música va per una banda i el Piro Musical va per una altra, doncs pujo al terrat. Jo no puc pujar al terrat, o què?
Sí, sí, però pensava que pujaves a dalt.
Però no hi vagis de nit, que hi ha el cable que talla caps.
Sí, que allò es veu que estava posat expressament, sí, per matar-lo, eh?
Contra mi.
No, a tu no, a l'altre.
A l'Alfonso de Borbón, sí. I el tio del local que va posar la parabòlica aquesta, també, que no l'ha tret, també.
També. Ho va fer per tu. Sí.
Anem ara...
Falla de cabron.
Anem a la Sonsolesònica, que a la tarda té programa i també volen tractar el tema. M'agrada perquè això és un tema de Telecinco i abans està alimentant totes les cadenes perquè la U també anava amb aquest tema aquest matí.
I dissabte a l'Ostrell haurà de repescar el Bàrbara Red perquè la va entrevistar i tot això no li va treure.
Dissabte no, divendres.
Com? Això, divendres, que ho grava divendres.
És veritat. Bé, a veure, la història és qui truca aquí, perquè sembla que hi ha un follon ara, perquè...
Com que
és Bàrbara, és Bàrbara Rey que truquen o la truquen a ella?
Ah.
Atenció, perquè aquí hi ha hagut moment de lapsus, escolteu.
No, es que Bárbara quiere hablar.
Ah, anda, pues venga.
Entonces la estaba justo llamando, pero justo... Bárbara, buenas tardes.
Bueno, voy a entrar, pero solamente verás...
No, lo sé, que estás en directo, Bárbara, conmigo, que estás en directo, soy Sonsoles, hola.
Nada, para nosotras, tanto para Sofía como para mí, esto ha sido algo que nos ha sorprendido enormemente.
Sí,
aunque quizá en alguna ocasión yo... tenía motivos para pensar que podía hacer alguna cosa, pero no una cosa tan desagradable, tan fuerte, ¿no?
Sí, pero... o sea, temías que él pudiera hablar.
Sí, lo que
aunque no estás diciendo.
No es que temiera, sino que por cosas que han ocurrido sí pensé que él podría hablar, pero lo que no pensé nunca es que fuese a ir a hacerme daño. Pensé que iría a contar algunas anécdotas o algunas cosas que...
Bueno, es que ha explicado anécdotas.
Que quizá él las sabe más por mí que por lo que ha vivido, ¿no? Pero bueno, yo de mi hijo es mi hijo, no voy a hablar nunca, ¿me entiendes? Porque es mi hijo. Y seguirá siendo mi hijo hasta que yo me vaya de este mundo y aún después de irme, también seguirá siendo mi hijo. Lo será eternamente.
¿En un momento acabas de decir que no hi és tot?
Jo cada vegada
de mi hijo i fa l'altra cadena dit no
cada vegada estic comprant més la teoria del Sergi Pàmies, eh? Escoltant aquests talls, cada vegada estic ja amb aquesta teoria. Perquè atenció al següent document. Aquí ja entra un nou personatge i és en quina cadena s'ha emès aquest programa? A Telecinco. Mediaset. Qui mana Mediaset? Qui és el president?
No sé.
Borja Prado.
Sí.
Qui és el pare?
Ara d'aquí.
De la Borja Prado,
que sí,
Manuel Prado i Colón de
Carabajal.
Íntim del rei. Casualitats de la vida, surt.
Aquest no va tenir un accident i el Colón de Carabajal no...
Manuel
Prado i Colón de Carabajal em sembla que va tenir manco.
Sí. Perdona, mira, hem escoltat el tall mentre la Montse investiga.
És que tot plegat.
Només
parlem de gent que ha tingut accidents.
Bueno, vols que t'hi digui?
Todos sabemos, y sobre todo en el lugar donde ha hecho estas declaraciones, cómo funcionan ahí. Y cómo han funcionado. Ellos quieren lavar su imagen, etc. Pero van por muy mal camino. Muy mal camino. Porque no es la fórmula ni es la manera... Y entonces, bueno, yo sé la forma que ellos tienen de responder cuando exprimen a alguien. pues viene el ataque y bueno, viene la destrucción. Y como yo conozco perfectamente el medio, pues por eso tengo mucho miedo.
Ya,
no. Yo me creo que no puedo hablar más claro, y quien se dé por aludido, que se dé por aludido. Y no hay que olvidar nunca, y no hay que olvidar nunca el nombre del presidente. No de España.
Ah. A ver, perdona.
No, nada. Yo creo que eso lo podéis entender.
No, no, hombre, yo lo he entendido.
Ahora vosotros lo tendréis que hablar en privado, porque creo que no lo vais a hacer públicamente.
No, yo no tengo pelos en la lengua, ya lo sabes. Y miedos, los justos.
Yo ninguno.
Pero lo que tú has dicho es una venganza.
No.
Sí.
Nada.
Bueno, la palabra la he puesto yo.
Van a destruirle a él.
Bueno, claro.
No he entès, m'he perdut aquí.
Sí, home, sí. Com és que no has entès?
A veure, avi, expliqui.
És molt gros, això.
Pues expliqui-ho, perquè
no... La Bàrbara Rey acaba d'explicar, diu, qui és el que mana a Telecinc, que és on han fet l'entrevista amb son fill. El fill del Colón de Carvajal, que era íntim del rei.
I?
Home?
I s'està vengant.
La...
No, és la venjança contra Bàrbara Rey.
Ah, la... És el rei emèrit, presumptament, que diu, a veure si pots fer alguna cosa al respecte.
Exacte.
I fer-li mal.
Home,
i llavors el pare, que no sé si sabem si està viu o no, Montse, el pare
que
de Borja Prado, està viu.
No, és que jo estava amb l'accident de...
No, home, ja m'ho estan confirmant, si li faltava un braç.
No, ja ho tinc, és que tinc que
li faltava un braç a Colón de Carvajal. Sonava que li faltava un braç.
L'any 1948, Manolo Prado acudia que el seu pare l'havia cridat.
Justament Colón, el braç era importantíssim per senyalar Amèrica.
El seu germà havia tingut un accident a la carretera de Zarautz a Sant Sebastià. En el trajecte, un camió va embestir...
No, perquè recordo que anava amb un... Sí, que tenia un braç, sí. No sé què li havia passat, però...
Calla, doncs us explico tot, perquè ell anava a auxiliar un germà, eh?
Sí.
I mentre anaven cap allà, va tenir un accident, que hi va haver un camió que va embestir el seu vehicle,
fixa't.
I diu, paraules textuals, mentre que ella per l'aire vaig intentar agafar-me a la vaca del jeep...
Oh!
Traient la mà esquerra per la finestreta. I va ser en aquest moment quan vaig sentir que gairebé m'havia seccionat la mà. I va perdre el braç esquerre.
Jesús, Maria i Josep, Verge Santa del Sant Dolors, quin horror. No t'hi vulguis trobar.
L'he quedat algun sant més per mencionar?
No t'hi vulguis
trobar. Perquè he fet una alineació, conec a més, amb la que estiguem fent una passejada per la catedral. Bé, i...
Mira, Santa Àgata, Santa Rosa, sí, no, i Santa Magdalena, que són tres carrers que ara trauran a Gràcia.
Sí. Bé, i a la nit, Bosé. Atenció.
Bosé... Aquí acabaríem, ja.
Sí, acabaríem, però aquests documents els hem de posar. Van trucar a Mandalea. Aquella famosa...
Sí.
Aquella famosa... cantant,
Alaska.
Exactamente, Amanda Lear, que era, bueno, una musa también, sí, de Andy Warhol y Dalí.
Sí, exacto. Dalí estava fascinat amb Amanda Lear.
Doncs, efectiva... Era maravillosa?
Era maravillosíssima, claro. Por supuesto.
Doncs sembla ser que...
Porque era un home o una dona?
Esto nunca se supo. No, bueno, ella siempre dijo
dona,
que era una mujer.
Una dona espectacular, Amanda Lear.
Sí, tenia doncs, home.
Dalí, bueno, sí, i clar, el pare de Miguel Bosé.
L'alcaldessa de l'Hospitalet també ho té, i no és un home.
En aquest cas, el pare de Miguel Bosé.
Un problema, senyor Buigas?
No, que a vegades em sento com superat.
Avui estàs, sí, bueno, avui estàs que se't dona igual tot, eh?
Són els corticoides.
La mà aquesta que t'ha resseca.
Ara ho entenc tot.
Va. Doncs,
a mi em passava el mateix, també. El meu germà es pensava que anava d'alguna droga quan parlava amb ell.
Avui he fet...
Saps? Va dir, jo no acusava preguntar-t'ho.
Avui he parat un moment a boxes, eh? Però... i hem fet un, ja saps, un canvi de rodes i, bueno,
diu, però ja deia, s'està prenent alguna cosa.
No, perquè... no.
Doncs... No, com ho deia el meu germà a mi.
Ah, Bueno, Miguel Bosé, què? Doncs Dalí i el pare de Miguel Bosé tenia ganes d'agafar, que Amanda Lear agafés el fill, a Miguel Bosé, i l'emportés a l'hort.
Un hort.
Qui? El pare de Miguel Bosé.
Luis Miguel?
Sí.
Luis Miguel Dominguín.
I Dalí volien que Amanda Lear agafés a Miguel Bosé, l'endugués a una zona, sí, del xalet, darrere hi ha un hort, amb tomàquets i cogombres i tot això, i allà li fes, el fes un home.
Com? Dalí dice, Amanda, vai con Miguel a enseñarle la huerta, la piscina, los olivos. Entonces me fui en la huerta con Miguel... Et c'était, il était vraiment timide, hein, mais il était absolument charmant. C'était un très bon souvenir. Luis Miguel Domínguez était en train de dire, ah non, non, para despertar mi hijo, tenemos que una mujer como esa, como moi. Il me regarde.
Aquesta és Amanda Lear?
No, 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 ça va. Sí, 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 una chica como él.
Usted sintió que el padre, que Luis Miguel Domínguez, quería que tuviera Miguel una relación sexual con usted. Eso es
que lo oui. Ah, faut que je mange un beurre de cappuccino parce que la question comme
ça. Haig de menjar una mica de cappuccino, haig de beure una mica de
cappuccino. Oui, je crois, je crois. Sí, je pense que...
Jo crec.
Era muy joven, yo también. Y muy guapo, muy sexy. Y yo pienso que...
Però aquest és, voilà, Amanda Lear o és Judit Martín?
Si pour...
Fent un personatge.
Mais
je sais pas, j'ai réveillé Amanda Lear. Est-ce que Amanda Lear de l'entrevista
que és un cappuccino.
Què passa con Miguel, Amanda?
Bueno, era mi...
Jo no he enterrat de res.
Bello, muy bello.
És que Amanda Lear de l'entrevista va barrejant el francès amb l'espanyol i alguna vegada el castellà i de vegades parla inclús una mica d'italià.
No, per això no m'he entès res.
Què diu Miguel Bosé al respecte? Perquè també parlen amb ell. Exactament, Amanda Lear, aquell capítol...
O sigui, tot aquest fragment és perquè Luis Miguel Domínguez i Dalí li van dir que Amanda Lear se l'emportés a l'hort.
Exacte. Anem a veure Miguel Bosé.
La ambigüedad de Amanda Lear fue utilizada por Dalí para hacerle una faena a tu padre, que tu padre lo que quería era una mujer. Y lo que se decía, que Dalí, que era, perdonadme la expresión, yo creo que esta noche le puedo decir, muy cabroncete, dijo, joder, le voy a gastar una a Luis Miguel y le voy a poner a Amanda Lear.
¿Qué ocurrió realmente en Cadaqués aquella tarde en la que Salvador Dalí le pide a Amanda que le muestre los jardines de la casa a Miguel? La cuestión es si llegó a enseñarle el huerto.
¿Es cierta esa historia que dice que tu padre le pidió a Amanda Lear que te convirtiese en un hombre?
Que me enseñase los jardines.
Enseñase los jardines, sí.
Me enseñó el huerto.
¿Saliste de ese huerto satisfecho? ¿Saliste...?
La primera relación que uno tiene en la vida es muy bonita, siempre.
¿Usted tuvo esa primera relación sexual con Miguel Bosé en los jardines? La famosa relación en los jardines.
Yo no me acuerdo.
¿Entés? Aquí li estan posant unes declaracions de Miguel Bosé a Amanda Lear. Miguel Bosé va contestant, Amanda Lear va mirant les declaracions i ella va rient. Però realment la pregunta és, el va desvirgar o no a Amanda Lear?
És igual, és igual.
Et je pense que les choses sexuelles comme ça, il faut qu'elles restent secrètes.
Miguel
era muy joven, muy, muy guapo. Et fuimos a comer con Salvador Dalí, Luis Miguel Domínguez. Nos miramos los dos. Y fue una especie de... una atracción, un sentimiento de... ¡ay, qué guapo! Me gusta eso, chicos.
¿Usted le desvirgó o no?
No me lo recuerdo. I don't remember. Pero Miguel, I love you.
I tant.
Com està Amanda Lear a dia d'avui? Està com una, no sé, una figura del Guernica o se la reconeix?
No està malament. Està guapa.
Està estupenda.
Està guapa. Ara la Montse mirarà una foto. Mira. No està malament.
Ah, no, està molt bé.
Està molt guapa.
Molt bé, molt guapa.
Sí.
Recorda Brigitte Bardot?
Sí.
Un aire amb el blanc de l'ull.
I Amanda Lear va triomfar molt a la dècada dels 80 amb cançons com Follow Me, que va ser un èxit. L'època aquella que tu a Radio Minuto la
posava a la ràdio. Para ja tot el circo Wrigley.
Avui ha sigut molt de safareig, avui.
Bueno, escolta...
És
el que hi ha a la tele.
Tens això o tens...
Si ho tenies al Buenafuente, però...
Tenia el Buenafuente, sí. Vols que et posi algun tall al Buenafuente?
No cal. No, perquè la gent el que volem... Bueno, el que volo jo, a mi m'és igual, com si se'm
van
a donar una volta...
Li
van
a haver d'aliència,
I cauen per un terraplèn, però vull dir que... la gent, el que vol el 3CAT i el 3, tota la punteria aquesta, és que vagin a la plataforma, doncs que vagin i s'ho mirin ells.
Ja no estan en malament d'audiència. Per cert,
ja està. Rocco, ja està, que m'espera el Pàmies, ja que m'espera el Pàmies, sí, que m'ha de comentar que no...
Rocco!
Napoleó, a veure què li ha semblat a Sergi Pàmies.
Mira,
posa
vaig veure la televisió francesa el mateix que vau fer vosaltres, que va ser un historiador explicant les errades
del Ridley Scott en aquesta... En aquesta... Bueno,
ara, el Pàmies ens dirà què li ha semblat la pel·lícula, perquè el Pàmies s'ho mira des del punt de vista d'espectador, sí, no d'historiador.
I hi ha un oient que va dir també, va demanar per Twitter l'altre dia, calla, si és veritat que el Sergi Pàmies és que era fins al final...
Bueno, ara li preguntarem. Va, Joan Torres, bona tarda.
Tarda,
molt bé, a gent m'agrada. Tallada.
Bona tarda.
Això és anar per feina.
Pensava que havia marxat ja, els informatius.
No, però Rocco ja, és un quart, home.
Calle. Xavi Roc... També tu, no? Que després corticoides. Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
La CUP... Hem obrim amb la CUP, eh?
Sí, sí, obrim amb la CUP.
Vale, no, dic perquè, com que fa estona que tinc el link, dic que no hagi caducat i, no sé, hagi hagut un terrabastall, un terratrèmol i estiguem aquí parlant
de
la
CUP. O hagin fet una assemblea.
Sí, per això. La CUP, que no sé si han fet una assemblea i han empatat a dos i dos, estén la mà al govern per negociar els pressupostos.
Sí, divendres passat hi va haver la primera reunió entre uns i altres. Els anticapitalistes estan disposats a continuar parlant-ne, sempre això sí que s'acceptin les seves propostes. Anem cap al Parlament, Laia Colomer.
Sí, unes propostes que els copaires consideren de mínims, per exemple, ampliar el parc públic d'habitatge, regular els lloguers o bé abandonar de totes els macroprojectes com el Hard Rock o l'ampliació del Prat. La portaveu Laia Estrada diu que si és així negociaran tant com calgui.
Nosaltres estem disposades a parlar-ne els cops que facin falta, de fet. Si Esquerra Republicana comparteix que cal garantir l'accés a l'habitatge, que cal enfortir el sistema sanitari públic, que cal afrontar l'encariment del cost de la vida, que cal fer front a la crisi climàtica. Si compartim aquest marc, podem asseure'ns i parlar tant com calgui.
Mentrestant, el govern assegura que hi ha voluntat d'entendre's amb la CUP. La primera reunió va ser divendres passat, però encara no n'hi ha cap més a la vista.
Tot això a Catalunya. A Madrid, el govern també es prepara per negociar en aquest cas amb la Moncloa. Per fer-ho, ha renovat els representants de les comissions bilaterals que hi enviarà. Es tracta dels membres de les delegacions que la Generalitat enviarà per negociar en diferents àmbits. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, liderarà la bilateral Estat-Generalitat, i la de Traspassos, la consellera de Territori Esther Capella, la d'Infraestructures, i la consellera Natàlia Mas, la d'Economia. Abans de res, però, el govern vol parlar amb l'oposició per rebre'n aportacions. N'ha parlat la portaveu Patrícia Plaja.
Un cop recollida la informació dels diferents grups parlamentaris, es farà una valoració, també tenint en compte quin és l'ordre del dia fixat, però si hi ha encaix, si es considera d'interès i és així, doncs es tindrà en compte.
Una de les potes principals d'aquesta legislatura espanyola, en qualsevol cas, és la llei d'amnistia, que es troba en tràmits al Congrés. Doncs bé, el PP insisteix en qualificar-la com un atac a la democràcia més greu que el 23F o ETA. L'última a parlar-ne ha estat el president de l'Aragó, Jorge Azcón. Ho ha fet responent a preguntes que li han fet a Barcelona en una conferència del Círculo amb La Vanguardia.
Yo no solamente la he comparado con el 23F. Yo lo que he dicho literalmente es que lo que está ocurriendo con la ley de amnistía es... uno de los ataques más graves en la historia de nuestra democracia. Porque hasta ahora, terroristas, golpistas e independentistas, sus ataques eran en grado de tentativa. Hoy se va a consumar. Se va a consumar porque se va a aprobar una ley de amnistía que no cabe en la Constitución.
Azcón manté que l'amnistia és inconstitucional. I a l'Índia s'han pogut treure amb èxit tots els treballadors que hi havia atrapats en un túnel des de feia 17 dies. Era una obra que estava en construcció al nord del país i que es va ensorrar. En total hi havia atrapats 41 obrers. S'ha perforat una via perquè poguessin sortir tots al llarg de les dues darreres setmanes. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
S'han acabat els primers testos de pretemporada de MotoGP amb protagonisme per Marc Márquez, que ha pilotat la seva nova Ducati de l'equip Gresini. Circuit Ricardo Tormo de València, Quim Salvador.
Marc Márquez ha acabat quart, només 171 mil·lèsimes del millor temps de Maverick Viñales i segon pilot de Ducati en aquest test de València, el dia que per primera vegada pilotava la moto de la marca italiana que ha guanyat el Mundial en mans de Pecco Bagnaia. El cerverí ha completat 49 voltes en aquest circuit de València i a l'acabar la primera tanda al treure's el casc dibuixava un gran somriure a la seva cara, senyal que les sensacions amb la moto han estat molt bones. Un dia de test en què el seu germà Àlex Márquez, company del Marc a l'equip Gresini, ha fet el sisè millor temps i en què hem vist l'estrena a MotoGP del murcià Pedro Acosta, campió de Moto2 amb l'equip GasGas, i també els primers quilòmetres del català Àlex Rins amb l'equip oficial Yamaha.
D'altra banda, en futbol, el Barça rep el Porto avui amb l'objectiu de classificar-se pels vuitens de final de la Champions. Ho farà amb la baixa destacada de Ter Stegen, encara amb lumbalgia. Tampoc hi serà Gavi, que aquest matí s'ha operat de la lesió al genoll dret i es perdrà el que queda de temporada. I la gran novetat de Sergi Roberto, que torna després de gairebé un mes i mig lesionat. El partit començarà a les 9, des d'una hora abans a RAC1. Abans, a 6:45 començarà el Shakhtar Donetsk envers del mateix grup del Barça. I el que tenim ara en directe és la Youth League, en partit pel Barça juvenil, que també rep el Porto. Ara mateix el Barça perd 0-2 al minut 60 de partit i necessita l'empat per ser primer de grup i estalviar-se el play-off de vuitens de final.
I pel que fa al temps, de mica en mica va fluixent el mestral de la plana de Lleida i al sud del país, però s'ha de mantenir la tramuntana moderada al nord de l'Alt Empordà. Demà ens llevarem amb temperatures molt semblants a les d'avui, mentre que al centre del dia, en general, recularem un parell de graus. Després d'un matí tranquil, durant la tarda i vespre s'escaparan plugims i alguns ruixats poc importants a Ponent, al sud i a la Catalunya central.
RAC 1.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre d'altres, el 2 de desembre al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Atreveix-te a viure l'emoció sobre dues rodes. A Motor Múnich i Motor Múnich Cadí, emporta't la teva nova moto amb preus excepcionals i les millors condicions de finançament. No esperis més i aconsegueix-la abans que s'acabi l'any. Vine a un dels nostres concessionaris de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí o truca'ns al 93 720 75 80. T'hi esperem!
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 28 al 30 de novembre, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes a la seva seu del carrer Beethoven 13 de Barcelona. Si desitja valorar monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita trucant al 93 201 87 33 o escrivint a info@soleillach.com.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta perquè la maleïda caldera s'espatllot i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Des que practico la risoteràpia em prenc de broma tots els problemes. Ric de la feina, de la inflació, dels polítics.
Però si em quedo sense calefacció perquè tinc la caldera espatllada, no hi ha manera. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Moto Guzzi. A Barcelona, a carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a 2:15. Avui sí que anem tard, però tard...
Molt bé.
Tard, sí, sí, molt. Ja. Què tal, Kaila? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyor Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
El veig prenent notes del 324.
Sí, sí.
Estàs
sí.
posant el dia del futbol sala?
Molt, molt, molt interessant.
T'agrada el món del futbol
molt,
sala?
Molt, sobretot el soroll que fan les bambes quan en contacte amb el parquet.
Eso de bàsquet també passa,
sí. Més, inclús.
Sí, sí, que és cert, que sí, sí.
Aquest soroll m'encanta.
Sí, sí, t'agrada, eh?
Molt.
I les botzines de, dels palaus, d'aquest tipus de palaus d'esports?
Quan criden els noms, per sí. si fos, per si ets subnormal i no saps qui està jugant. No, no, fantàstic, fantàstic.
Mira, ara t'està posant aquí l'Àlex, sí. l'efecte aquest. Bueno, el soroll aquest del... Saps? La goma, veus? Torna a posar. Què és aquest?
Sí, sí.
I se sent una reverberació en aquests...
Sí,
en aquests...
fantàstic.
Que a vegades també hi manca una mica de ventilació, els poliesportius, que fa com un...
No sé acaba sent com un vestidor de gimnàs.
Que pese, que pese, que pese.
Bé, bueno, abans de res, gràcies per acompanyar-nos.
No, una hora més.
Volia preguntar, primer de tot, per la campanya que he vist que està tirant endavant la Generalitat de Catalunya, que és, que volia saber el teu punt de vista, la campanya que porta per títol L'aigua no cau del cel. Sí, emergència home, per sequera.
Està bé. És un joc de paraules d'aquests lúcids i que intenta conscienciar. Home, porta molts anys intentant fer-se els jocs de paraules, vull dir que no ha de ser fàcil. Aquesta jo no la trobo especialment xorra, vull dir que està bé. És
no?
Jugar sí. amb la idea de que les coses no cauen del cel.
Però sí,
que
no és... i d'on cau l'aigua?
Sí, però precisament, si alguna cosa cau del cel és l'aigua. Però interpreto, interpreto perquè
jo
ho estic improvisant.
Saps, pa, més, ho he vist ho he tingut que llegir dos sí. coses perquè ho he vist amb un faristol, per cert, del conseller de Sanitat, que he pensat, sí. va, veig que és el leitmotiv de tots els consells. Llavors, m'ho he llegit dos cops, dic, l'aigua no cau del cel, he pensat, ho he llegit malament. L'aigua no cau del cel.
Ah, sí que cau.
I he pensat, li he de preguntar al Pàmies, què em vols, sí. vols venir a dir,
el
que l'aigua no cau del cel?
El publicista, qualsevol, o sigui, normalment a casa, quan et deien, escolta, estalvia això, que no cau del cel, el que fos, el que fos, d'acord?
Sí.
Com dient, no és gratuït, hem de vigilar, hem de ser conscients de que les coses s'han d'estalviar i s'han de dosificar i s'han d'administrar. Llavors, de totes aquestes coses que no cauen del cel, l'única que cau del cel és l'aigua. Per tant, interpreto que el publicista, en un atac de genialitat creativa, ha dit, home, posem l'aigua, perquè és una manera de que una cosa que sí cau del cel, comuniquem a la població que no cau del cel, que l'hem d'estalviar, que hem de ser rigorosos a l'hora de gastar-la. Això és el que jo interpreto.
Va.
És un... com t'ho diria, és una contorsió conceptual del publicista, però no ho trobo... No
i que
ho trobo.
Més ara, en època de sequera, l'aigua no està caient del cel.
No,
és una manera de dir, l'aigua no cau del cel, ara...
Però no, jo crec que el que vol és apel·lar a que hem de ser conscients de que les coses, que no és gratuïta, que no l'hem de malbaratar, que és quan ens diuen una cosa no cau del cel, ens venen a recordar que tot té un esforç a darrere, etc.
Bueno, però...
Això és el que jo interpreto. Ara, efectivament, l'aigua cau del cel.
Va.
Els meteoritos també cauen del cel.
Sí, però si hi hagués... Si el meteorito...
Ho dic per comentar.
Sí, si el meteorito...
Sí, no, xerrades.
Si el meteor...
no, es veu cada any... No sé si ho sap això vostè, Pàmies, vostè que és una persona llegida, cada any no sé quantes persones moren al món per caiguda de meteorito. Poca broma, eh?
Doncs imagini's que això fos positiu, que hi hagués el meteorito fos una cosa positiva per la població. Doncs ja arriba un moment que la gent els malbarataria.
Yeah.
I llavors algú hauria de dir, que els meteoritos no cauen del cel.
Ja, ja, ja. És com una... Sí,
és un recordatori a la consciència...
No.
Del medioambiental.
Sí.
I és un joc de paraules, evidentment. Sí, sí. Va, jo no li donaria el premi a la màxima creativitat entenc el sentit
jo també.
Senyor Marcelí, li haig de dir que morts per meteorit registrades Només n'hi ha una en tota la història.
No és veritat.
Una, ho acabo de buscar. Només n'hi ha una, el 22 d'agost del 1800... No, cauen molts...
Bueno, ara no ens discutirem de...
Si cauen els meteorits.
500 meteorits cauen.
Cada any surten les xifres dels morts, de com es mor la gent al món.
No, mil.
I hi ha gent...
La segunda o tercera causa de muerte...
Sí, sí, en Catalunya, la caída de los meteoritos. Bueno, deixant de banda aquesta campanya, l'aigua no cau del cel, a més després posa emergència per sequer. Va...
No l'he convençut.
No, jo l'he vist i he pensat, i què m'estàs explicant? Vull dir que va. Com si ja no ho sapigués, però clar...
M'agrada molt la galleda vermella que han posat. És estèticament...
És com una mica pobra.
Sí, és com dient...
Fa de pobra, fa de
pobra. Sí, no, home, fes una mica de càsting de galledes.
Per més coses, fa uns dies vas escriure una... Bueno, com que no pares d'escriure La Vanguardia, no et sé dir quin dia perquè m'ho vaig apuntar.
No, ni falta agafar.
No, sí. Però vas parlar de la sèrie Èxit de Filmin.
Sí,
i, molt bona. I a partir de llegir-te, perquè vegis sí. que et faig cas, vaig començar a veure-la. I deixa'm dir que m'ho estic passant d'allò més bé. Ara, estic en estat de xoc perquè permanentment a cada capítol t'estan dient que aquella gent, jo tot i jo, són relats reals.
Sí, senyor.
Però la qüestió és que...
Expliquem-ho, això. Són financers...
Endavant,
financers noruecs que, després d'haver-se reunit amb els guionistes responsables de la sèrie, expliquen les interioritats de com funciona el seu negoci, que és un negoci basat en l'especulació pura i dura i, per la part vital, es tracta de tenir vicis a punta pala. I llavors, aquesta cosa viciosa, compulsiva, barrejada amb la falta d'escrúpols morals a l'hora de fer la seva feina, és del que va la sèrie. T'he de dir que va baixant, vull dir que són tres temporades.
Sí, he vist que hi ha tres temporades.
La primera és molt bona, la segona està bé i la tercera ja comencem a fer el merda.
Ara, agafant...
Però jo crec que és molt bona.
No, exacte, però agafant amb el que dius tu, és que aquests personatges són molt, però que molt imbècils.
Molt. Molt i molt males persones. És casual també que tots ho siguin. Jo aquí trobo que, ostres, posen un que sigui mig bo, però no, són tots uns fills de puta importants. I va d'això, de com aquesta facilitat de guanyar diners fàcils i morals t'acaba pertorbant la capacitat de distingir el bé del mal. I està molt ben feta, sobretot que és una sèrie com a sèrie.
Hi ha coses que realment jo, deixa'm dir que m'ho estic bé, perquè ja arriba al punt que hi ha moments que semblen còmics, o sigui, hi ha un dels seus amics.
Són grotescos.
Exacte. La paraula és aquesta, grotesca. Tenen un amic que el tenen en un hospital perquè es volia suïcidar, però falla i aleshores es fa allò un forat a la galta.
Sí.
Bueno, llavors està a l'hospital i està allò en coma, i ells, bueno, arriben, i el primer que fan, que és perquè veieu el perfil, perquè és que jo no deixo d'estar en xoc permanent. O sigui, a dins el que seria l'habitació, agafen la palangana on, teòricament, que és d'alumini en aquest cas, on pixa el pacient, li donen la volta, tallen una ratlla, se la reparteixen, i un fragment li donen el que està fotut, el que està allò inconscient.
Està en
coma no estaria inconscient, però està intubat per tot arreu, està intubat. I aleshores diuen, una mica per ell també, que també li agradaria. I li posen el nas, bufen, i de cop i volta allò, que la màquina peta. On s'entra corrent i tal, i, bueno, i on surten ells, bueno, com, saps?
Quin despropòsit.
Clar, hòstia, i clar, tot això està basat en fer reals. Ve la doctora i diu, bueno, ha tingut un despertar explosiu, diu.
Clar.
Ha tingut un despertar explosiu. I, bueno, com aquestes, les que vulguis, és que vas de perplexitat en perplexitat.
Sí, sí, i també també és veritat que hem de pensar que aquesta fórmula de basat en fets reals,
ja,
bueno, sempre hi ha molta exageració. Però el que és evident és que sona molt versemblant, està molt ben feta perquè la gent s'ho imagina. És com un lobo de Wall Street.
Exacte.
Multiplicat per 10. I són tres. Són tres amics que... Tres o quatre?
No, quatre. A quin pitjor?
Això mateix. A quin més imbècil.
Quatre, exacte.
I a més està molt ben feta la sèrie, té molt ritme i és molt immoral i et dona una visió del capitalisme ideal. Ara que sentíem això de la CUP, jo, si fos de la CUP, la posaria en bucle per tots els militants perquè animessi el seu anticapitalisme.
Sí, sí. No. Després, bueno, i amb això acabo, però us ho dic perquè us la recomano, perquè vaig llegir el PAM i vaig dir que deixa'm-ho mirar, això. I estic superenganxat, però deixa'm dir que jo hi ha moments que és que ric, perquè, clar, és tot tan passat de voltes, però és que me'ls crec, és passat de voltes, però me'ls crec. I hi ha un que necessita, no explicaré, no faré spoiler, però necessita un pot de semen.
Ui,
okay. Però ell no el pot donar, per lo que sigui. I aleshores li demana a un amic seu.
És un semental. És un semental. Que és un que a la que sí. Dispara, gol.
Sí. I aleshores li demana, però li diu, val, molt bé, jo te'l passo, el putet, però vull unes fotos de la teva dona en pilotes.
Ole, i l'altre li passa.
Aquí tens el nivell.
El nivell moral és molt elevat.
Sí. No, és insuperable. Bueno, deixant de banda això, vaig anar a veure Saben aquell, recomanació sí? teva. La meva pregunta que trasllado és... els cameos en una pel·lícula... t'ho faré més obert. A favor o en contra?
Home, a veure...
Perquè, clar,
Jo crec que el Saben aquell no són cameos, perquè bueno, cameo, és que això està pervertit. Com sempre, les coses van perdent el sentit que tenen. Originàriament, un cameo és algú que apareix en una pel·lícula sense intervenir, és a dir, no té frase ni té tal... I tu dius, hòstia, mira, ha passat el Bruce Willis.
Això és un cameo.
Això és un cameo. Doncs
ho he dit malament.
I aquí són com aclucades d'ull que tu li dius a un amic teu, vine, que faràs un paperet petit, diràs una frase, llavors surt el Luz, surt el Santi Jiménez,
exacte.
Surt el Basté, i això hi ha directors que ho cultiven. Però tots tenen frase, per tant, jo crec que tots han d'entrar en la nòmina i tots han de cobrar pel dia de rodatge i han de ser remunerats. Per tant, no diria que això és cameo, Ara, igual algun
però
crític...
Però tu si els coneixes...
Ah, no, si els coneixes, sí, però no has de conèixer la gent. No has de conèixer
ningú.
No,
però tu estàs veient la peli.
Sí, i surt algú, Martín.
I aleshores, mira, hòstia, l'O.
Sí, clar.
Mira, ara surt el Santi Jiménez. Mira, ara surt el Bastera.
Però tu potser estàs veient una peli de John Ford, Centauros del Desierto, i la meitat són amics d'ell i tu no ho saps. I en canvi a Califòrnia, en un petit poble, dius, mira, el Johnny Westmuller. És a dir, que això... Sempre estàs exposat a què passi. No em sembla malament.
Bueno, jo t'ho havia de preguntar.
Però això no són ben bé cameos, trobo jo. El cameo jo trobo que no ha de fer res. Ha de passar o un cambrer. Arribes a la...
I alguna explicació tècnica de la perruca de...
Vaig fer-la fa 15 dies.
No, però...
Una explicació d'una massa.
Però t'ha arribat alguna...
No m'ha arribat res. No. Però que jo vaig explicar que era un dron transportava la massa aquella i la llançava que... i queia de tort damunt del cap del Basté, que en comptes de posar-se-la bé la mantenia amb una cosa que era molt irònica, que estava molt ben pensada, dir, no ens la posem bé perquè tothom s'adonarà que aquesta massa, que no és ni un gat ni res, és una massa estranya, doncs està mal posada i és fantàstica aquella escena.
No, l'escena sí, però ben, clar, t'hi fixes, dius, hòstia, això ha quedat. I com que m'ho vas comentar, m'hi vaig fixar.
Molt important.
Bueno, ara entrarem amb Napoleó, però abans, avui que és el dia que es lliuren les estrelles Michelin, que tu és un tema que t'apassiona
molt, de les estrelles, tu ho saps.
I sé que fas la selecció de llocs on anar a fer l'àpat,
sí,
que surten...
Tots els que surten en el Michelin a partir de dues estrelles són eliminats de qualsevol possibilitat de viatjar, però no per res, perquè busques un altre tipus de... Jo sóc un altre perfil de consumidor. I a més, la Michelin al principi tenien una expressió molt maca que per dir-te que anessis a un lloc et posaven una expressió en francès, a les primeres franceses, que és això mereix... que facis...
una volta.
Que et desvís.
Ah, home,
sí, mereix que et desvís.
Està bé, això.
Ça vaut le détour, els diuen francès. I aleshores, aquesta m'agradava molt, quan et deien això.
Però és que això ho fas, quan va, dius, mira, ens han dit aquí, sortirem.
La majoria de... O sigui, la idea de la Michelin era que figuressin en un llibre fiable restaurants que tu no hi aniries. has d'anar-los a buscar, no? I això és el gran mèrit d'aquesta guia. I aleshores, moltes vegades, doncs, anaves a llocs que no hi hauries anat mai, amb resultats desiguals, però amb moltes sorpreses agradables.
No, t'ho preguntava perquè l'altre dia llegia un article al País que parlaven que han tornat, que potser tu em dius això, jo crec que un dia em vas dir que ja havien tornat fa temps, però bueno, les, ara ho diré malament, les bouillons.
Bouillon.
Això, veus?
Bouillon.
Restaurants francesos que cuinen plats tradicionals a un preu assequible.
Ah, no, això no és un bouillon. No, deixa-m'ho llegir, això.
Com es diu això?
Tradicionals. Ah, doncs pues mira, no, no. Sí, sí, és bouillon. Bouillon vol dir brou, però bueno, deu ser... Bueno, sí, doncs... les brasseries, diguéssim. Són aquest, és aquest tipus de gastrobars. Sí, és un nivell de menú i de plat del dia que no és ostentós ni requereix d'una estructura de 40.000 cambrers i tot això.
Doncs això és bo que a França...
Sí, sí, ja fa anys.
I a Catalunya, què seria el similar?
N'hi ha. O sigui, seria 40, entre 40 i 50 euros. I amb una carta que no sigui molt gran i que hi hagi plats de tota la vida. És a dir, que hi hagi algun guisat. Per exemple, un dels que fa això és el Fermí.
Ah, sí?
És a dir, la carta del Fermí està pensada amb aquests criteris. I això a França fa molts anys. Jo et diria que tot el segle XXI, quan van decidir que no havien de fer una aposta per la cuina molt experimental, es van centrar que hi hagués molta, molta, molta cuina d'aquesta, de recuperar les braceries i
igual que aquí.
I el plat del dia, allò que feien d'un menú, que et pots triar dues coses.
Aquí només anem al tot és branys, ruins...
Sí, no, aquí realment l'alfalfa està triomfant. Aquí, i això, i després la geometria dels plats, que és una cosa... un dia d'aquests, la gallada aquesta de l'anunci... te la portaran perquè fotis el cap a dins.
El farratge
o sigui, urinals, autèntics urinals, autèntiques palanganes. O sigui, trossos de pissarra...
O sigui, ara porten un de fusta.
Un tros de pissarra rectangular que són les rajoles del vàter del tio que li han sobrat i t'ho venen com a plat. És una cosa absolutament fastigosa.
Sí, tant.
I això sí, a sobre un tio folli advocat i pota de pop.
Sí, l'advocat va, però...
L'advocat i la pota de pop.
Sí, o sigui, però sense tallar.
Un dia d'aquests hi haurà un congrés de pops que es reuniran i comptaran les potes, perquè hi ha més potes que pops. Bueno, això és normal, perquè cada pop en té
potes. No, però sí que és cert.
Diran, no surten els números entre les potes i els pops.
I grans, són grans les potes.
I un pèl fastigosotes.
Sí.
I un pèl fastigosotes.
La meva filla no es pot veure.
I tothom fa veure que se la menja molt a gust, però llavors et foten... la palangana o la peça de pissarra, la rajola. Sí. Et posen una bona vomitada d'abocat i a sobre unes quantes potes i això pretenen que tu t'ho mengis.
Sí,
perquè si diguessin, mira, això és per donar-lo pel sac. Dius, bueno, pues sí, ja ho entenc. És alien, diguéssim.
És
un túnel del terror. Ara nosaltres el que volem és que vostè s'espanti. D'acord. Però jo això m'ho haig de fotre, a més a més. Ja no et dic pagar-ho. Però, ostres... I està molt de moda, eh? Barcelona...
Sí, és... no és el que s'estila, eh?
El tema pop. Advocat i el tema pota de pop està, però... Has de vigilar, eh?
A tope. Que, per cert, estava llegint un article publicat al diari El País sobre els bouillons.
Sí.
I diu que serveixen menús, però molt més barats. Són com menús fins a 10 euros poden costar. I la clau és que els clients hi estan molt poca estona. O sigui, és anar a menjar i marxar. I són molt barats.
Jo no tinc l'experiència. Jo l'experiència que tenia és un nivell per superior i el retorn de la brasserie. Per tant, això del bouillon ja deu ser d'una generació més nova.
Ha tornat ara amb força.
Sí, doncs...
Bueno, ara, deixeu-me fer un minut de pausa, ara que parlàvem de França, dels bouillons, dels menús, perquè no sé si n'hi havia a l'època de Napoleó. Ara entrem en matèria amb la pel·lícula de Napoleó.
Ens demanen també el nom de la sèrie que heu recomanat abans.
Èxits.
Èxit.
Ai, perdó.
Èxit.
Èxit a Filmin.
Sí, Filmin.
Acabo de dir...
Èxit a Filmin. És que ens ho demanen diversos dies.
No, és que he dit hits, no.
No s'ha sentit, eh? Vull dir que... No calia remarcar-ho.
Gràcies, Sergi. No. Èxit. No hits. Hits
és... No, però has dit... La primera vegada l'has dit bé, eh?
Sí, però la segona ja no.
No toques ni quarts ni hores, eh?
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut.
Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquest cap d'any viu amb Rosa dels Vents una nit inoblidable en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un sopar de gala, les animacions més divertides i una festa final amb cava, raïm, cotilló i la millor música per acabar l'any cantant i ballant en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Per fi! Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Dipi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre, vin a la segona fira del vehicle d'ocasió a Dipi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Dipi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Bueno, Kaila, ja el tenim aquí. Ja el tenim aquí, ja tenim...
A veure.
A Napoleó.
Perquè hi ha polèmica.
La versió avui de Sergi Pàmies, que estava esperant en candeletes. Perquè, clar, tinc la versió
dues hores del professor.
Sí, sí. Que es va equivocar la meva dona i jo, a les, quan portàvem dues hores, anava mirant el rellotge...
I tu dic, pensaves que ja havia d'acabar?
No, pensava, dic, amb el tros que queda d'història, dic, o la tallen en sec, o això no s'acaba. I efectivament són dues hores i mitja.
Sí, però que figura que són quatre, perquè llavors la gent comença a mirar aquí han, has de prendre una decisió. Sí, perquè hi ha un tall que es veu que quan la posin a l'streaming seran quatre hores.
Ah?
Sí.
Va retallar.
Bueno, clar, va.
El Ridley Scott,
afortunadament. Bastant. És que això de dir que has retallat no té cap mèrit. No,
ah, és... o sigui, era, perdona, l'original era de 4.
Sí, això és el que fan circular, perquè tu quan...
Bueno, aleshores, ara entenc que aquí hi vingués el professor Casals i digués que no, històricament
sí,
no
però,
estava...
Però a veure, Toni, quantes pel·lícules hem parlat durant un any? Pues posa que n'hem parlat, jo què sé, 50, 60, 100. Ningú mai ha tingut problemes amb la versemblança històrica. La versemblança històrica és una cosa i el cinema és una altra.
Totalment d'acord.
Ben-Hur, pues segur que hi ha coses que estan inspirades en fets reals i coses que no. I no hi ha un congrés d'historiadors que tu, mentre estàs veient la pel·lícula, et van dient, Pàmies, això no va passar així, el duc de Wellington no era així, era més baixet, el duc de Wellington mai hauria dit aquesta frase. El duc de Wellington m'importa una merda, jo he pagat una entrada i el que vull és passar-m'ho bé amb una pel·lícula que en principi hauria de ser bona. Llavors...
En principi, eh?
En principi. Llavors tenim... una pel·lícula de Napoleó que et fan la gran venta Llavors tu pots prendre-te-la per la banda històrica, perquè tens tots els historiadors apretant-te a la sortida amb navalles. Te voy a matar, sé d'on vives. I et van dient tot el que no surt bé. Vols
dir que el Ridley Scott ho ha passat malament?
Molt malament. De fet, no l'ha fet ell. Es nota, estava a casa, amagat, perquè l'havien amenaçat els historiadors. Llavors, els historiadors estan donant molt la tabarra amb això. També s'entén, perquè és una pel·lícula sobre un personatge històric. Fem una mica... O sigui, tot això que s'està fent d'assenyalar les errades és positiu per la... pel coneixement, perquè així ens assabentem de les coses que estan malament. Però no té res a veure amb el cinema. És una altra dimensió. Això és una. Llavors, si tu t'ho prens com una pel·lícula històrica, és un merdot. Ja t'ho han dit tots els historiadors del món, d'acord? O sigui, això ja queda eliminat. Llavors, que tu t'has de sentir culpable. On vas? Allò típic, les cases. On vas? I tu dius, vaig al cine. Què vas a veure? Napoleó. Ja saps que històricament és un bunyol, perquè hi ha tot d'incoherències i d'incongruències, perquè el duc de Wellington no media 1,80 m, sinó que
era geperut. Però això ha passat, eh? Això ha passat, eh?
I tu estàs sortint de casa. Tu estàs sortint de casa per anar a veure el puto Napoleó que te l'han anunciat durant mesos.
El Jaume Llopis, que va anar a la ràdio, o és igual, el company de feina, que va anar-la a veure, i que no cal que perdis el temps. I
dius, per tant, eliminem...
I tu estàs...
Ah, tu estàs initíner. Tu estàs initíner. Estàs anant a veure la pel·lícula. Ara. Llavors tu tens el teu orgull i dius, bueno, jo aniré igual, a mi ja m'expliques. Però ja hi vas mimbat, com si et faltés una cama. Vas una mica coix a veure Napoleó. Baixes l'escala com pots, si l'ascensor, doncs una mica de sort, agafes un taxi, si n'hi ha, perquè avui en dia també són els taxis, està impossible, i et presentes al cinema. I ja notes que hi ha un nerviosisme, perquè hi ha tot de gent, doncs en blaus, perquè els han apallissat uns historiadors que s'han trobat pel carrer. Llavors tu vas, entres al cinema, i tu, Ridley Scott, Ridley Scott, aquí ens ho passarem bé. Ah. Has eliminat, repeteixo, la motivació històrica, És a dir, tu pots sortir del cinema, no, és que he vingut a veure una pel·lícula històrica, no.
Tu vas a veure una pel·lícula.
I aquí tenim el problema, que com a pel·lícula...
Ai.
És justeta. No és un merdot, perquè ja és espectacular. Ah, escenes,
escolta, les batalles.
Sí, això és el que diu tothom. Les batalles.
Això és el que digui.
Feu un cronometreu les batalles. Feu. O sigui, veu, ara
jo no vaig al cinema.
Se'n vas amb el cronòmetre i cronometres les batalles.
Què li passa a les
batalles? Que les batalles són l'hòstia, però és el 3% de la pel·lícula.
Sí.
O el 4%.
Escolta, és allò val una tasca.
Això que anava a dir. Roba allò,
Jo però, en canvi, tu veus Joc de Trons, que hi ha uns batallots que duren 25 minuts, i que hi foten també... Hi ha substància.
Però hi ha les batalles també, que hi ha la de Toró.
Austerlitz.
Austerlitz és bestial.
Però són 5 minuts. Són 5 minuts. T'ho dic perquè dura 2 hores... Hem de fer alguna cosa, és a dir, això és el típic, no? Oh, tinc 5 minuts de puta mare, sí, però l'obra dura 3 hores, què farem la resta del temps? O un programa de ràdio, no? Típic col·laborador estrella que et diu, no, jo et cobreixo 25 minuts, veuràs tu, serà l'hòstia, i tu penses, bé, és que jo tinc 5 hores cada dia. Llavors tenim el problema, què fem a la resta del temps? Llavors, aquesta pel·lícula, la resta del temps, intenta explicar moltes coses, les explica malament, perquè no les entens. Hi ha molta estona que no entens que collons quin és el problema, si som reis, si no som reis, si ara entren els anglesos. Tenen una sèrie de problemes i l'equilibri entre vida particular, la vida amorosa de Napoleó, i la vida pública i la història està descompensat, perquè la sensació és que hi ha un bar molt bo a prop, però que es distreuen molt.
Durant el rodatge?
Sí. O sigui, ningú porta el control de l'argument. Aquell argument va suelto.
I aleshores... Potser és perquè ho han tallat tant que no
també,
sé.
Aquí està.
Aquesta, per això, que l'hagin tallat malament.
Per això jo vull veure la 4 hores i mitja.
Per això no va, perquè... senyor Marcelí. Això és el que passava amb Apocalypse Now. Apocalypse Now, no, és que li van treure la pel·lícula al Coppola i la van muntar a l'estudi. I aleshores, al cap de 4 anys, va sortir un DVD, el corte del director. Bueno, escolti, jo no tinc tant temps per dedicar a una pel·lícula. Si vostès m'han fet una pel·lícula, m'han cobrat 11 euros per anar-la a veure, i és un merdot, conceptual. El problema el tenen vostès. Jo no tinc que estar esperant que algú porti 4 sí, hores senyor. Més en algun lloc. Per tant, tampoc funciona com a pel·lícula d'entreteniment pur, llevat d'aquests minuts esplèndids
de les batalles.
De les batalles. Has vist 10 minuts de batalles? Home, dius, per això no valia la pena. Llavors, què és el que vosaltres us heu de fixar? Teniu Napoleó, figura que no ha respectat la història. Teniu milers i milers d'historiadors pel carrer cremant contenidors a la plaça Urquinaona. Teniu tota la pressió de tots els experts crítics que et diran el que ha ingressat de taquilla i el que no ha ingressat de taquilla.
I que no hi vagis.
Teniu tots els que te van avisant que hi ha 4 hores. ¿Dónde está lo que me falta? És a dir, hi ha una pressió ambiental que és molt difícil. Gràcies a Déu, Ridley Scott va dir, aquest paper només el pot fer una persona, que és Joaquin Phoenix. Llavors, observareu que a la sortida del cine, al costat dels historiadors i dels gafapastes, hi ha uns que van dient, pues a mi no m'ha agradat perquè fa totes les cares iguals a totes les escenes.
Sí, senyor. Ah, amigo. Sí, senyor. Bueno, sí, senyor.
Aquest és un altre minigrup d'amargats que està al costat de l'Open Court. Normalment hi ha un Open Court i van menjant...
És que ho has clavat.
És exactament
sí, això. Sí, sí, era l'argument.
Van unint-se amb els historiadors. A vegades, inclús, algun historiador forma part dels dos grups. I van rajant sobre el Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix és el millor, amb diferència, de tota la pel·lícula. Joaquin Phoenix li importa una merda des del primer minut fins a l'últim. Ha dit... Va rebre el guió, va dir això? Això és impossible. Es devia estudiar 3 o 4 llibres d'història del Napoleó i devia dir, escolta, Ridley, ja t'ho faig jo, això. Ja tu deixa'm a mi. I totes les escenes, que són moltes, són les que surten.
Totes, clar, tota l'estona.
I primers planos,
Sí, sí.
Fa la mateixa cara. Això és supermodern, és superrevolucionari. Perquè, a més, denota un tipus de caràcter. Què t'està dient amb això? Que el Napoleó era un psicòpata. Era un tio que no tenia cap mena de capacitat d'empatia ni d'expressió. Però fan una cosa superior, que és el més gran de la pel·lícula i l'únic que val la pena. Tota la resta no val la pena. Que és, tota l'estona fa la mateixa cara. Amb la qual cosa t'està dient, me la bufa aquesta pel·lícula, me la bufa Napoleó i me la bufa tot. Amb el qual tu estàs encantat, jo traiem pancartes, viva Joaquin Phoenix. Hi ha una escena en què ell, després de molts mesos de no veure la seva dona, Josefina, entra a l'habitació amb ganes de traginar i de procedir a la còpula sexual. Hi han dues mucames i la Josefina diu, aire, que ve calent. I sense girar-se, ella ja comença a aixecar-se el material, el mira com dient, em despentinaràs, li diu. Em despentinaràs, que això és una relació, el tio, el guionista aquí, bueno, li devien pagar hores extres. Llavors, ell va fent un soroll.
Com un cavall, no? Com si fos un cavall en
zel.
I va donant cops amb el peu contra la paret. Això és sensacional. Això explica Napoleó millor que tota la història de tots els congressos d'historiadors anglesos i del duc de Wellington i de la seva mare. O sigui, això és brutal. Aquella escena és sensacional. Perquè ell és l'únic moment que canvia de cara. Perquè té ganes de procedir a la còpula.
De fer el fet, sí.
I tota l'estona està obsessionat. I fixeu-vos, o sigui, aneu a veure Napoleó per segona vegada, només fixant-vos amb el desinterès còsmic de Joaquin Phoenix amb aquesta pel·lícula. O sigui, és la gran creació de que és un actor excepcional, d'altra banda, però aquí s'ha superat. Perquè li faltava el personatge. Que Napoleó, si no estic fent un mindundi qualsevol, que això no té mèrit. Una persona sobre la qual tothom té opinió, tots aquesta gent que està fora del cine, tots són experts, l'en coneixen, tenen el telèfon del Napoleó, li envien missatges per WhatsApp, per Telegram, li envien missatges en el Napoleó. Tenen contacte directe. Saben tot de Napoleó. No tenen ni puta idea de qui era Napoleó. I llavors, el que l'ha d'encarnar al cinema en primers planos durant 2 hores i mitja, aquell diu, deixeu-me a mi. I fa un paperàs i es dedica a sabotejar tota la producció. O sigui, diu, jo ara que estic content, li pregunten al Riddle. Sí, llavors, filmen i fa la mateixa cara que abans que havia preguntat, que estic trist. O sigui, és igual la cara. I a més, la defensa, no, o sigui, no és Ben Affleck indiferent. És una creació. A mi m'ha entusiasmat.
Doncs hi ha una escena, Sergi, que, és que jo documentant-me per fer l'entrevista d'ahir amb l'Àngel Casals, recordava que hi havia una escena que ell havia improvisat, que no estava prevista en el guió, que no és la del que fa del cavall.
Que la va improvisar ell.
Sí, que la va improvisar el Joaquín Fènix i que no estava al guió. I que el Ridley Scott diu, escolta, jo dono llibertat als meus actors, i va haver-hi aquesta escena que ens va sorprendre a tots perquè no estava prevista. I és una escena en què el Joaquín Fènix, Napoleó, també té ganes d'estar amb la seva dona i passa per sota de la taula i l'estira de les cames i la tira cap a l'altre. Això no estava previst, que ella se li escapa al llibre com dient, què fa aquest? Doncs això ho va improvisar Joaquín Fènix. Va ser un altre moment.
Veus, aquesta, com que és lateral, no se li veu molt la cara. Lo important és que se li vegi la cara. Perquè el missatge és que m'has entès? Com dient, tu estàs pillant, no?, el que estic fent. Perquè a més se n'en fot, fixa't la quantitat de gent. Se n'en fot de la història. Se n'en fot del Napoleó, se n'en fot dels francesos, se n'en fot dels anglesos, se n'en fot de Déu i sa mare. Ell està allà